Capítol 10 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 10. En de Berga tenia raó. La Pilar fugia. No es proposava sinó fugir. El calfred que havien sentit totes les fibres de son cos, només el contacte de la mà d'aquell home, fou per a ella una revelació tremabunda d'amor. Mai de la vida no havia experimentat una sensació semblant ni sentit una atracció tan dominadora envers cap home. Mai un esllanguiment de voluntat i forces tan dolç, tan inefable. Ah, amb quin gust hauria retingut en de Berga al seu costat. Millor encara, l'hauria seguit a regions llunyanes, ben llunyanes, on pogués sadollar-se de sensacions verges que esborressin d'un cop tots els records amargs de la vida consumida en aquell casal. Però això era un desvari, un somni realitzable que no podia caronar una vídua amb fills, lligada per un testament despòtic com el d'aquell marit cruel. D'altra part, en de Berga, qui era? Ell encara no ho sabia prou. Ignorava com pensava, amb què comptava, si sentia per ella també amor. I en recordar les històries més o menys versemblants que li imputava la vídua Roig, en pensar en aquell caràcter enigmàtic que li havia sabut veure l'Alvireta, tota ella s'estremí. Com havia pogut descobrir-se tant davant d'un desconegut? Sols una força terrible, avassalladora com l'amor, podia encegar-la fins al punt de no saber dissimular el defalliment i els tremolins que l'estaven delatant en acomiadar-lo. Oh, no, no. Una situació tan falsa no es podia sostenir sense arriscar-hi l'honra, l'amor de sos fills, tot. En de Berga l'havia mirada amb ulls encesos. S'era també entendrit. Havia hagut de dominar un gest expressiu d'amor que per poc el compromet, que ella havia caçat al vol. Ho recordava bé. Prou, prou, doncs. Aquell home la posava en perill d'enamorar-se'n apassionadament. Ella havia de defugir totes les ocasions possibles de veure'l, virar en sec, fugir, escapar d'un perill tan gran. Però l'esforç que per això calgué. 3 dies i 3 nits passar la Pilar plorant, dubtant, volent-se enganyar a si mateixa, reconvenint-se per la postergació que dava a la pèrdua recent de son pare, per la falta de seny i de virtut que suposava la lluita interna que venia sostenint. Per què plorar? Per què dubtar de la conveniència d'aquella retirada per la seva salvació? Ah, però la seva salvació. I qui podia abonar-li d'una manera certa, indubtable, que la trobaria precisament per aquest camí? I en la desesperació que li produïen aquests dubtes, arribava a exagerar-se fins nimietats despreciables, com la falta de cortesia que pogués trobar en de Berga en la manera estranya d'obrar d'ella per allunyar l'ocasió. I sotmesa a aquests dolors i aquestes lluites, van trobar-la encara els que venien del nord, l'Alvireta, sos oncles i un jove primalís, alt, groc i repte com un bastó, que fou presentat amb grans elogis per l'Hortal amb el nom de Mos Echevarria. L'enigma del jesuïta començava a descobrir-se. La Pilar aixecà els ulls amb invencible temor per mirar el foraster i rompé el plor, un plor abundant sacsejat per forts sanglots. Sortosament, l'estat d'ànim de la filla que acabava de perdre el pare facilitava la interpretació favorable d'un esclat tan violent i d'origen tan distint del que li suposaven els circumstants. L'Alvireta i sos oncles, amb el concepte en què entenien d'extremosa i de romàntica la Pilar, ja l'havien previst aquell esclat. Per això callaren i l'escoltaren fredament, canviant llambregades d'intel·ligència recíproca en les quals brillejava el to acerat de la ironia. El foraster respectà aquell silenci amb l'encongiment natural de qui pot creure sobrer en la intimitat i, aprofitant la primera ocasió oportuna que se li oferí, va retirar-se a l'hotel, acompanyat del matrimoni Hortal.
«Mamà, aquell jove...» «No em diguis res»,
saltà la Pilar, aixecant-se tot d'una per anar a desfogar-se millor tota sola.
Ja sé qui és, el nuvi, que a espatlles meves t'han destinat al teu confés i als teus oncles. No vull parlar d'això fins fets els funerals. Mamà, pregà la noia. Però la Pilar s'engallà tràgicament, ajovar d'una mirada plena de menyspreu sa filla i seguir russoluda son camí. L'Elvira restà plena de sorpresa i postració. Com devia haver fet sa mare aquell descobriment? Però revenint-se de seguida, considerà que tot allò no passava de ser un prejudici, una suspicàcia filla de les desconfiances de sa mare, que no havia vist com havien començat aquelles relacions, ni coneixia encara els atractius i dots del jove basc. Tot es reduïa, doncs, a prevenir els oncles i el padre Saltor perquè, a fi d'espargir la nuvolada, emprenguessin la conducta més prudent. I va córrer a tancar-se per escriure al seu oncle Robert el que havia succeït i el que ella creia convenient que es fes, i confiar la lletra a Tiburcio amb la major reserva. D'aquesta manera pogué la noia sostenir amb tota serenitat les mirades de sa mare durant els 3 dies en què no es parlaria més d'allò. D'aquesta manera aconseguí veure, ben tranquil·la, a son costat l'estimat durant les visites que aquest els feia discretament. Mentrestant, van fer-se els funerals del babo amb tota la pompa i el recolliment que es podia desitjar. Van, mare i filla, eixir de la rònega església de Sant Pere, amagant-se mútuament l'emoció agradosa, encara que ben diferent per cada una, que els deixà l'aparició d'en de Berga en la trista cerimònia. La mare, la de veure-la allí, esveint-li només amb sa presència la tormentosa temor d'un rompiment absolut. La filla, la de no haver sentit el cor el més insignificant batec. L'estat dels ànims, doncs, sobretot pel que deia a la mare, havia millorat no poc amb aquesta circumstància, quan l'endemà, l'Elvira, tractada amb vestir obertament la qüestió del prometatge. La noia desitjava esvair aquells prejudicis, captar-se l'assentiment de la mare, sortir, en una paraula, d'aquella situació enutjosa que l'oprimia, abans de tenir a taula el seu promès, a qui no havia gosat encara convidar. Per millor fer reeixir la seva empresa, es duia preparat tot un discurs carfit d'arguments i frases meditades que aniria exposant en to persuasiu i amb la temperança necessària per apaivagar les ires i destruir les més fortes resistències que esperava de sa mare. Quina no devia ser, doncs, sa sorpresa en trobar-la com un guant? És que, en les recollides meditacions d'aquells 3 dies, la Pilar havia reaccionat. L'educació, la discreció, el respecte amb què l'havia tractada aquell jove repte però afable i reflexiu, s'havien anat emparant de les simpaties d'aquella bona senyora, tan dòcil sempre a l'afabilitat i distinció de tracte. La hipòcrita abstenció que van saber aparentar en aquell assumpte, tant els Hortal com el padre, que ni es deixà veure més per allí, li apaivagaren també, si no els recels, la rancúnia sentida a primera hora. I una llarga sèrie de consideracions, generoses unes, egoistes altres, sobre el feliç esdevenidor que semblava oferir a la noia un jove com aquell, van acabar de conquerir aquella mare, que sols volia la felicitat de la filla, i aquella vídua, oprimida i sense puntal, que podia trobar son deslliurament en semblant gendre. Escolta, feu la Pilar un cop tancades i cara a cara en el lavabo on havia entrat a requerir-la la noia. Seu, aviat quedarem enteses. L'estimes de debò? Sí. No és per suggestió d'altres ni per despit. Aquí es tornat tota roja la inquisidora, menjant-se el complement de la frase per excessiu. Que et casaries amb aquest home? No. Els oncles, si alguna intervenció han tingut en l'assumpte, creu-me, mamà, no pot haver estat, sinó, la ben casual de fer-nos entrar en coneixença. Mai no m'han mostrat el més petit propòsit de casar-me. Qui t'hagi dit lo contrari? Ment. No parlem dels teus oncles. Ja sé que els defensaràs sempre. Parlem de tu. I sigues-me franca. Estàs ben segura que no t'indueix a unir-te amb aquest home, sinó un amor espontani, net del més petit mòbil, vergonyós o amagat? Insistia encara a preguntar-li la Pilar, clavant-li fins a l'ànima la mirada. Ben segura, sí, respongué ardidament la noia, sentint-se a son torn al rostre una calorada de vergonya. Era que se li reproduïa el record de la situació consemblant en què es trobaren mare i filla, un jorn a Puigcerdà, al xalet de les Acàcies.
Mamà, mamà, per què insisteixes tant en aquest punt?
És que la teva resolució és prou sèria perquè una mare amorosa que vol vetllar per la teva felicitat procuri saber de cert que no la prens sense haver-la meditada ben bé.
Ho he fet així, no en dubtis,
replicà la noia amb una sequedat especial. I estàs segura també de l'amor d'ell?
Oh, ben segura.
Creus conèixer bé a fons aquest jove?
Ho juraria. A Bilbao, a Sant Sebastián, no me'n van parlar sinó amb elogi. El tracte m'ha demostrat que aquella apreciació general era molt justa. I després, no tracto pas de casar-me avui mateix.
Acabo amb lo secundari, però que és desgraciadament, i tal si ho és, també important. Em refereixo als interessos.
És molt més ric que nosaltres. Per aquí no patiré pas. Altrament no té pares ni germans. Viuríem sols a Bilbao.
Sent així, que Déu us beneeixi, doncs, com jo us beneiré. Feu la Pilar, amb aquell accent i posat teatral que prenia a voltes sense voler. Dreta ja, abraçar i besar sa filla, tot aixugant-se les llagrimetes que li parlejaven els ulls. Però en veure la fredom que era rebuda aquesta moixaina nascuda del cor, va retirar-se afligida, com sempre que topava, amb la indòmita altivesa d'aquell caràcter, sols amb ella fat i aspre, com una acusació perenne. I una vegada més a la vida, se li presentà com un fantasma al pensament, la sospita esgarrifosa que aquella fos la característica dels fills concebuts sense amor. Una vegada més a la vida, es penedí profundament de les núpcies contretes a instàncies d'aquella tia Cristina, només pel vil interès. De sobte, li llampegà per la memòria sa última entrevista amb en de Berga. La tendror mal reprimida de tots dos, aquell esllanguiment de voluntat i forces tan dolç, tan inefable. I s'estremí tota de vergonya i de dolor, com a la recordança d'un pecat terrible. I el festeig de l'Elvira, gràcies a la reclusió que el dol de l'avi imposava, anà des de llavors seguint, com qui diu, a l'ombra de la societat de Barcelona. Nuvis i mare havien convingut que el casament no es faria fins al vinent setembre. Llavors ja les dou podrien treure's els drapets negres de damunt. Mentrestant, els dos promesos anirien coneixent-se més i més, si amb el tracte directe, si per correspondència epistolar durant les temporades que la mossa Chavarria hagués de passar a Bilbao, requerit per sos negocis o per les obres que volia fer en son casal, per millor rebre-hi la nova reina. Mentrestant, podrien fer-se amb tot descans el trossó i les joies, sense descuidar la més petita de tantes nimietats com porta en si la instal·lació i constitució d'una família nova. Mentrestant, la Pilar Prim, més encantada cada dia de les qualitats del Basc, aniria adquirint confiança i fe en la felicitat de l'Elvira i, per consegüent, veient amb goig el matrimoni concertat. Les ocupacions que li donaven tots aquells preparatius li pal·liaven més i més el disgust secret amb què veia el retraïment absolut d'en de Berga a visitar-les. Era que estava tan ressentit amb ella per aquelles negatives que ni sabia dissimular la rancúnia amb un acte més de mera cortesia com el de la seva assistència als funerals. Que susceptible, que rancorós, senyor. Era que estava potser assabentat del festeig de l'Elvireta. Però i si ho estava, què? No era ell el primer que havia sospitat el fet quedant-se tan fresc com tal cosa? A què venien, doncs, ara els morros i males cares per allò que havia trobat tan natural llavors? Devia haver-ho fingit, senyor? Llavors, aquell entendriment, aquella embestida reprimida allà a la porta, no responia al delatador defalliment d'ella. Doncs de què naixia? Què podia significar? Aquest problema per a ella insoluble, aquest misteri que si hagués estat home hauria anat a aclarir corrents amb una senzilla explicació, era l'única cosa que la turmentava tot sovint, l'única que en aquell temps li aombrava la vida, omplint-la-hi de dubtes i d'enyorances vagues.
La contemplació mateixa del festeig de sa filla li despertava estones una gelosia secreta, rancuniosa, inconscient, molt semblant a la que tant l'havia acurada a Puigcerdà. Una mena de set d'aventura que tan aviat tenia coentors d'enveja com es traduïa en desig vehement de veure'n de Berga, ni que fos tan sols de lluny per algun carrer. D'aquí venia aquell guaitar sempre de l'un cantó a l'altre, aquell llambregueig continu que, anant en cotxe o a peu, li reparava l'Elvira amb un cert somrís amarg. Per fi, un dia, en el moment d'anar a pujar al cotxe, en sortir d'una botiga de davant del Liceu, l'Elvira observà de cua d'ull que sa mare saludava algú. Cercà amb la mirada i atrapà encara en de Berga que, plantat al peu del Gran Teatre, no les perdia de vista.
«Ah, era en de Berga!» feu la noia.
La mare s'enrogí i ambdues van tombar-se la cara fins que ja un tros lluny i asserenades, l'Elvira, sense nou introit, exclamà:
«Que és estrany que no hagi vingut a donar-nos el pèsam!»
«Oh, no!» respongué la mare, tornar-se a enrogir un bon xic. «Ja va ser a casa el dia de l'enterro!» A l'Elvira li escapà una exclamació tan significativa que es mossegà la llengua i, de seguida, amb accent desdanyós:
«Deu haver pensat que el meu retorn no mereix una visita!»
Falta averiguar si el sabia, gosà objectar la Pilar.
«Així com jo vaig veure-hi a ell en el funeral, podia ell veure-m'hi a mi. Baixant d'oferir? No en dubtis, ens mirava.»
«Potser ni així et va conèixer. Els mantos ens desfiguren tant», objectà la Pilar, sense creure gota en el que deia.
«Explotar les amistats mentre proporcionen goig o diversió i oblidar-les en les tristeses, mamà. Fa molta goma o esmart, com ara es diu.»
La Pilar collia aquesta malícia amb amargor. Potser sí que la noia havia trobat la clau d'aquella conducta estranya. I la pobra dona es recollia en son dolor sense badar boca fins que el cotxe es va parar al carrer d'Avinyó davant la guanteria Comelles.
«Ai, l'Elvireta! Filla, filla, quina casualitat!»
sentí la Pilar, que des de dins cantava una veu coneguda. Amb l'enlluernament del carrer i l'espessetat del vel, trigà encara una estona a poder veure la tossa enorme de la vídua Roig, que del mig de la botiga estant els obria ja els braços. No sense repugnància, negueren d'acceptar un petó i fingir que hi corresponien amb un altre, de bon grat.
«Quina casualitat!»
tornà la veu cantant, dirigint-se altre cop a l'Elvireta.
«Miri, m'estava comprant uns guants i feia el propòsit d'haver acabat anar a casa de vostès. Filla, filla, a l'arribada m'han contat tantes novetats. Primer la pèrdua, pobra Pilar. Quin trastorn, valga'm Déu! Quin disgust, el papà, oi? El papà, que tant s'estima. Oh, de pare! De pare, que bé que diu aquell que no se'n pot tenir més d'un. Ben diferent vostè, Elvireta, que ja ha trobat compensació. Oh, ja ho sé, ja, encara que no m'ho digui. En fi, facin, facin, ja en parlarem.»
Acabà dient, en veure que les altres callaven dissimulant malament una certa impaciència. Complimentosa sempre, la Pilar li preguntà, no obstant, per en Rosendo, li demanà que la dispensés, i les dou se'n pujaren a l'entresol per triar capells. I s'hi entretingueren força, força a fi que la vídua Roig es cansés a baix i se n'anés. Tot fou debades. Doña Pomposa, un cop proveïda de guants, es va fer ensenyar vanos, pintes, quincalleria, flasconets d'essències. I allí la van trobar encara, les dou, al cap de tres quarts. Havia fet regirar tota la botiga, i qualificant això de pobre, allò de massa ric, allò de més enllà de sobrer per a ella, es decidia ja a anar-se'n sense comprar, sinó uns guants, quan sentí baixar aquelles senyores.
«Ai, que me n'alegro! Encara em troben aquí! Ja s'han enllestit, vostès? Anem, anem, doncs, que tindré el gust d'acompanyar-les fins al cotxe.»
I ja fora de la botiga, al peu mateix dels aparadors, mentre dins les oficiales la maleïen per la latosa i cursi, tornà amb les indirectes a l'Elvireta.
«Doncs sí, filla, sí. Tot ho sé. tot.
A veure, què sap? Què sap? Preguntà la noia, amb la cara tota contreta de qui es sent contrariat. Però Doña Pomposa, disposada a mortificar una i altra sense immutar-se gens ni mica, continuà cantant.
És que jo tinc un ocellet que tot m'ho diu, Elvira.
Però ja està ben segura que no li ment mai? Interposà la Prim.
Ui, sí, sí.
Doncs què li ha dit, l'ocellet? Què li ha dit? Deixi-la dir, mamà.
L'ocellet m'ha dit que vostè, Elvireta, a Bilbao, ha sabut caçar un milionari.
Caramba! Jo que em vaig deixar l'escopeta aquí.
Clar, clar, clar. Quines coses que sap, senyora, aquell ocell.
Ai, Elvira, ja ho sap vostè que l'escopeta la du sempre a sobre. Amb els seus atractius i la seva posició no es necessiten pas armes de foc per a caçar.
Doncs què? Fletxes?
Fletxes, fletxes. Sempre ho he dit jo.
No caçarà pardalets, no. Ai, les caçarà, i ben grosses.
Una espècie de Diana moderna, eh?
I quina alegria la meva, filla, quina alegria! Perquè, francament, entre aquest partit i aquell de Puigcerdà, l'elecció no és pas dubtosa.
Què diu? Exclamà la Pilar, veient-la ja venir.
Vol dir el seu fill?
Saltà tot d'una l'Elvira insolentment.
El meu fill? I ara?
Feu la Roig, bon xic desconcertada.
Vamos, Elvira, no faci la desentesa. El meu fill no pot picar tan alt, pobret. Vostè ja sap que parlo del Tenorio d'en de Berga. I, francament, entre aquest que ha tingut ara mateix la desaprensió, qui sap si per gelosia vagi a saber de passejar-se per Barcelona amb la tiple de novetats. I una persona tan decent com diuen que és el seu bilbaí...
Moltes gràcies, senyora, saltà la Pilar plena de fàstic i ja desitjosa d'acabar en sec. Moltes gràcies pel seu interès, però tenim pressa i vostè ja ens dispensarà.
Doncs miri, jo em creia ben bé que vostè es referia a en Rosendo.
Interposà l'Elvira, prescindint de la seva mare i fingint la major serietat.
En Rosendo, pobre Rosendo, el meu fill, ho torno a dir, ja sap que no pot picar tan alt. No em vingui amb aquest estirabot ara.
Vamos, no el vulgui desmereixer tant el seu fill, pobre Rosendo, feu la Pilar irònicament.
Deixa-la dir, mamà, si Doña Pomposa no creu això. Si Doña Pomposa sap fins alguna cosa que li prova lo contrari.
Sí, sí, però ja en parlarem un altre dia. Avui tenim tard. Anem-nos-en, filla meva. Pregà la Pilar, frisosa d'acabar el pugilat en què veia que s'embrancava la seva filla. La nova acusació de la vídua Roig li havia remogut tot el llot d'aquelles repugnàncies sentides al xalet i, tímida com era, desitjava abandonar el camp abans de sentir-ne de pitjors. Se li feia tan dolorós sentir tractant de Berga d'aquella manera. Li era tan antipàtica aquella mala llengua excitada, sens dubte, pel despit. I el problema d'aquest despit tornava a aparèixer verinós, punxant. Despit de què? Per què? D'algun desdeny fet a la Roig? D'haver destorbat els intents del seu Rosendo? Després, aquell, que sap si per gelosia... Ah! Com se li havia clavat el cor. Era ben bé una altra font de dubtes. Gelosia de qui? De l'Elvireta que es casava amb una altra? Havent-se pres la nova com se l'havia presa, no podia ser, no podia ser. Doncs d'aquí. Què radiantre devia voler dir aquella confusionera?
Dispensi, Doña Pilar, si les he mortificades tant. Jo...
Mortificat? Que, gens, si jo estic d'allò més entretinguda, saltà l'Elvira, amb la més gran desaprensió.
Digui, conti'ns, conti'ns què ha fet en de Berga. Com ha estat aquest escàndol?
Elvira, pregà novament la Pilar.
Ai, Doña Pilar, miri com es riu de mi l'Elvireta,
feu la Roig ja tota ofesa.
A mi la franquesa em perdrà sempre. Què hi farem? M'he oblidat d'aquell adagi. Val més un gust que 1.000 lliures.
Ah, això sí que és ben cert. exclamà la noia, a tall de mofa. No em creia, prosseguí la Roig, profundament ferida i desvergonyint-se del tot, que, havent-se decidit l'Elvira per aquest jove de Bilbao, les pogués molestar tant el que he dit de l'altre, sols a fi de bé. No sé què em fa pensar això, vegin. La Pilar s'arborà tota i, ficant-se d'un salt al cotxe, no es pogué aguantar de dir irònicament.
Pensar? No s'hi amoïni, senyora. No pensi res.
Sí, sí, contradigué la noia ja amb un peu a l'estrep.
Pensi que de desagraïts l'infern és ple, i això la consolarà, potser.
El cotxe arrencà pel carrer de Fernando i la Roig, encesa d'ira, restà encara 2 minuts, anant i venint, sense esma per a saber si havia de tirar cap a la dreta o cap a l'esquerra.
Si s'havia tancat la porta de casa a les 9, almenys s'havia venjat i desfogat. Quedaven en paus.
Uf, que fastigosa! Exclamà la Pilar, en quedar soles. Que ordinària! Que grossera! No sé com t'entretenies a tornar-li pulles. Per acabar, per rompre i per sempre més. Amb tipus com ella, mama, s'ha de fer així. Clavar-los l'espasa fins a l'empunyadura, com diu l'oncle Hortal. Si no, no te les treus de sobre. Recorda't de la prevenció amb què ja vaig mirar aquesta gent de bon principi. D'ençà que se'ns van ficar a casa a Puigcerdà, no ens han dat sinó mal temps.
Final del capítol 10, llegit per Isabel Roca.